contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. La prevalença de l'assetjament sexual és altíssima. Del total de dones de 16 o més anys residents a Espanya, el 40,4%, això, si posem xifres, són 8.240.537 dones. Insisteixo, és una xifra molt aproximada en aquest cas, no? Si parlem d'aquest 40,4% de les residents a Espanya, han patit assetjament sexual en algun moment de la seva vida. I el 10,2%, això posaríem, si poséssim xifres que sempre són més impactants, 2.071.764 han patit aquest assetjament en els darrers 12 mesos. Això és preocupant. És preocupant. I clar, la pregunta que ens estem fent és si això, la consciència cada cop més, està més clar que la consciència està sobre la taula, cada cop més estem conscienciats davant de tot això i d'aquest problema. Però suposo que tot això cada cop surt més a la llum, no perquè hi hagi més, suposo que no, suposo, no? Sinó que possiblement cada cop es denuncia més. Hi ha menys tolerància davant de tot això, que és com ha de ser. De fet, el percentatge de denúncies de la violència sexual fora de la parella per víctima a una altra persona o institució és del 11,1%. 11,1%. Avui parlarem d'això. Avui parlarem d'això. Parlarem d'assetjament sexual. Concretament, l'enfocarem aquest matí a les universitats, els protocols que es posen en marxa quan es denuncia o es posa en alerta algun cas d'assetjament sexual, com hem viscut en alguna universitat catalana les darreres setmanes, no? Com funciona un protocol d'assetjament sexual a la universitat? En parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com tenim el temps? Atenció, eh? Atenció, 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 perquè aquesta dana que està afectant principalment a Múrcia, Almeria, a Llevant, doncs també ens toca a nosaltres. Ens tocarà a nosaltres i atenció perquè aquesta tarda hi han alertes elevades per intensitat de pluges a Osona, al Moianès, al Bages, a la Segarra, a l'Anoia i la Noguera. Són alertes elevades. Aquestes són les alertes vermelles per intensitat de pluja. Bueno, vermelles no, taronja. En aquest cas seria perill alt. És una escala menys de la vermella, no? Per intensitat de pluja, entre les 12, des de fa 20 minuts que s'ha activat aquesta alerta, fins les 6 de la tarda més endavant. Atenció, perquè la intensitat de pluja pot ser realment important en aquest cas, amb quantitats realment importants d'intensitat considerable en aquest cas, no? En aquest cas, les temperatures màximes serà semblant a la d'ahir. De fet, al voltant, l'alerta és important perquè els ruixats s'estendran per bona part, la bona part sud, per bona part nord, esquivant el litoral. Les precipitacions seran moderades o força importants. Així que molta atenció aquesta tarda, que serà la tònica que tindrem demà, perquè demà dijous tenim alertes tant pel matí com per la tarda. Aquesta dana ens afectarà, tant de bo aquesta benvinguda aigua no faci mal i vagi on ha d'anar. Aquesta seria el desig de tot, suposo, no? Com tenim el trànsit? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora parlem de fluïdesa en general a les principals carreteres i autopistes del país. Hi ha aturades puntuals a la Ronda Litoral de Barcelona, a la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat, i també destacar que es manté un carril tallat a l'autopista AP7 de Banyeres del Penedès en sentit nord per tasques de reparació de danys de la calçada a causa d'un accident que hi va haver-hi dilluns. A banda d'això, com dèiem, predomina la fluïdesa i doncs consten més incidències destacades. De moment, això és tot el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, que tinguis un bon dia, Marta.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
You're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart. You're my soul. I'll be holding.
Doncs abans d'aquests episodis de pluges importants, insisteixo, atenció, perquè aquesta tarda i tant demà dijous com tant matí tarda, les alertes estan en marxa. No és que sigui, no estarà plovent constantment, però els episodis de pluja forta, és important. Demà fins i tot està pràcticament tota Catalunya en alerta. Tota Catalunya en alerta per intensitat de pluja demà dijous, per la tarda, sobretot. Parlem d'assetjament sexual, perquè aquesta xacra afecta tots els àmbits de la societat. Abans parlàvem de les universitats, però en la família, en el treball, en activitats d'oci, culturals, esportives, educatives. Hi ha casos múltiples de depredadors sexuals amagats per una feina barolada. En aquest cas, en el cas del sector de l'educació, s'incorpora a la xarxa de denúncies al món universitari. Els estudiants són majors d'edat, però aquest límit legal no és cap atenuant per sentir-se violentat i agredit. I en els últims 5 anys, les universitats catalanes han obert més de 150 expedients per assetjament sexual i laboral. 150 expedients. Segons un estudi del periòdico, hi ha 28 professors sancionats i 5 casos més a l'espera de resolució. Sergi Tor, bon migdia, com estàs?
Bon migdia, José Miguel.
El Segre també plourà, que ho sàpigues, o això ho has de saber.
Bé, ja va bé, la sequera és
important,
per la pagesia, és l'activitat més perjudicial, sobretot al Canal d'Urgell, ja amb la pèrdua de les collites, i hores d'ara, doncs, el que s'ha de salvar és l'arbre,
el
Canal les collites de l'any que ve.
Com ha de ser. Tornant al tema que ens porta, que per això t'he dit bon dia, Sergi, els casos són a totes les universitats catalanes, aquests casos d'assetjament sexual?
Sí, pràcticament de les 13 10 universitats catalanes, tant públiques com privades, han reconegut casos i sobretot que han rebut denúncies. Per exemple, la Universitat de Barcelona, un total de 18 denúncies per assetjament sexual, 2 per racisme i 7 per discriminació sexual. A l'Autònoma són 17 denúncies per assetjament sexual, 18 per laboral i un total de 4 persones sancionades. A la Pompeu Fabra, 18 denúncies. A la Politècnica, 4. A Girona, 31 casos denunciats, per cert, 8 professors, 14 estudiants i 10 persones externes. A la Universitat de Lleida, 7 casos. A la Rovira i Virgili de Tarragona, 16. També a la Blanquerna. És a dir, és un fet, evidentment, que no és aïllat d'una sola universitat, això, evidentment, tothom ho pot entendre, sinó que és un problema social, estructural, que hi ha clubs esportius, que hi ha col·legis, que hi ha entitats teatrals, i que també, doncs, ha arribat amb el món universitari. Aquí en una situació potser diferent a causa de la edat, perquè els estudiants ja són majors d'edat, però, evidentment, no és cap mena de atenuant, perquè a vegades també hi ha aquest règim que s'anomena de la verticalitat. També s'ha de dir que no és únicament els depredadors professors o professores, sinó que també poden ser, evidentment, estudiants i personal propi universitari, com pot passar en qualsevol àmbit social.
Bé, de fet, els experts estan avisant que possiblement aquest augment, hi ha un augment important de denúncies per assetjament sexual, però que només seria la punta de l'iceberg.
Sí, atenció amb aquesta dada que ofereix l'Oficina Espanyola d'Integritat, que considera que el 90% dels casos d'assetjament sexual que es produeixen a les universitats espanyoles no es denuncien. El 90%. Per tant, considera que és un de cada 10. Sí que les primeres denúncies apareixen des de fa 5 anys. Les xifres que hem aportat són des de fa 5 anys a causa de que el moviment mundial Me Too està activant, doncs, aquestes denúncies que especialment ja han arribat en l'àmbit universitari arran, doncs, del moviment Me Too en els últims 5 anys, perquè abans hi havia, doncs, com una llei de silenci absoluta en aquest món específic de les universitats, no? I, òbviament, doncs, ara ja cada universitat està activant el seu protocol d'actuació. Hi ha una del govern de la Generalitat, un marc, però cada universitat marca el seu protocol de vigilància, de prevenció i també de protecció de la víctima. Pel que fa referència a un nou protocol marc, en aquest cas del professorat, ja podria també ser un delicte penal, evidentment, a banda de fer-lo fora del que sigui la universitat, pel que fa referència als estudiants que són denunciats i que, a més, hi ha proves incriminatòries, estaríem parlant demanen de 2 mesos a 3 anys d'expulsió amb els casos més greus i també la pèrdua dels drets de matrícula a banda de les responsabilitats penals, que això seria ja de la justícia ordinària.
De fet, d'aquí res sortirà un protocol comú per tots, em refereixo a les universitats, però com funciona un protocol d'assetjament sexual a la universitat? Concretament, ara parlem del protocol que funciona a la Universitat Autònoma de Barcelona. Hem de pensar que més o menys tots els protocols hi ha uns mínims que són comuns a tots, però parlarem concretament amb d'aquest, en aquest cas. Tenim al telèfon a la secretària general i responsable de les polítiques d'igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Esther Zapater. Esther, bon dia, benvinguda.
Hola, benvinguda.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Esther. És un plaer. Mira, la primera pregunta que et faré són sobre protocols, no? Quins protocols segueix la universitat, en aquest cas tu pots parlar per la UAB, quan hi ha un cas d'assetjament?
Quan hi ha un cas d'assetjament per raó de sexe, de gènere, nosaltres tenim un protocol que ja hem modificat en diverses ocasions, en concret la darrera aquest passat mes de desembre, i que consisteix en que qualsevol persona que hagi patit una violència masclista, no només un cas d'assetjament, que també, però qualsevol violència masclista, es pot adreçar, s'adreça a la nostra unitat d'igualtat, que li diem a l'Observatori, rep tota la informació que necessita, també tota l'assistència psicològica, i si la seva voluntat doncs, és activar el protocol, aleshores és tan senzill com adreçar-se al registre i fer arribar aquesta petició. Automàticament això implica ja l'obertura de l'expedient informatiu que hi ha previst en aquest protocol i per tant, doncs, allà d'una manera col·legiada s'esbrinen indiciàriament els fets. I si d'aquests fets s'han de derivar altres actuacions, com l'obertura d'un expedient disciplinari, doncs aleshores això queda diguem, establert així. Hi ha un termini de 2 mesos màxim des de que s'activa formalment el protocol fins que la comissió tècnica assessora, que és el nom que rep aquesta comissió col·legiada per adoptar la resposta, té, diguem, seria aquest termini de 2 mesos per prendre aquesta la resolució.
D'acord. Bé, no sé si ho saps això, clar, tu parles per la UAB, però saps si més o menys els protocols són iguals en totes les universitats?
A veure, jo et diré que nosaltres som la universitat que té els protocols des d'un primer moment. Com et dic, el primer es va iniciar formalment en el 2016, però jo et diria que hi ha un, diguem, espero que sí, no et puc parlar en nom de tot el sistema.
No, ja, per això t'ho poso. Com estàs en contacte, suposo, amb altres universitats, suposo, no sé, entenc que el protocol ha de ser semblant, no?, com a mínim.
Jo et deia, entenc que sí, primer perquè ara hi ha un mandat legal, nosaltres el vam implementar per primera vegada quan encara no teníem aquest mandat legal, però ara hi ha un mandat legal i efectivament en aquest mandat legal també doncs, ja s'estableixen quins són els mínims i els principals passos que cal seguir. També et diré que recentment la Generalitat va adoptar un protocol guia per les universitats. Nosaltres, l'Autònoma, va participar en aquest grup de treball del protocol guia, per tant, el nostre protocol, la versió del nostre protocol actual, doncs, si ajusta perfectament. I, per tant, aquí també hi ha tot un conjunt de consideracions que, a més del mandat legal, seria convenient que els altres protocols, recollissin. Això és el que puc dir en caràcter general.
D'acord. Esther, quina importància pot tenir fer una denúncia ràpida per evitar incidències més greus? És important, això?
És decisiu, perquè, de fet, en totes les nostres campanyes de prevenció insistim molt en aquest fet, perquè quan més aviat s'actua, més fàcil és que no arribem a situacions més greus que poden acabar amb un assetjament, no? Evitem aquesta reiteració, aquesta intencionalitat, no?, que ja pot, diguem, donar peu a una situació d'assetjament. Tots els mecanismes nous que també hem inclòs en la versió actual del nostre protocol van en la línia de poder donar respostes ràpides per aquells casos, diguem, més lleus, que, però, si persistissin, doncs podrien originar, com et deia, comportaments ja més greus, no?
Suposo, no sé, almenys la sensació... A mi em dóna la sensació que hi ha una major consciència del problema. Comparteixes? Creus que hi ha una major conscienciació del problema?
Sí, ara sí, totalment. Però això no és gratuït, eh? És a dir, portem... Jo no compartiria, diguem, el fet ni de que hi hagi una campanya, una alarma social, ni que hi hagi d'haver una especial preocupació. Jo crec que hem arribat finalment a un punt de transformació social i que tot el treball de prevenció, amb tothom, amb l'alumnat, amb el professorat, de crear xarxes de confiança, de parlar sobre aquestes qüestions, està fent aflorar doncs comportaments o situacions que potser fa uns anys no les haguéssim qualificat com les estem qualificant ara. Per tant, jo crec que és positiu que hi hagin casos, perquè això demostra que les situacions si existeixen, doncs es qualifiquen, es treballa i s'actua. La gent només aflora aquest tipus de qüestions on hi ha una víctima, només poden aflorar quan la víctima té o identifica que té una xarxa de confiança. Quan entén que si fa el pas, que no és gens fàcil de fer, doncs la institució actuarà. I és per això que ara estem tenint aquests casos i entenc doncs que això... em faig una lectura positiva, totalment positiva.
Doncs Esther Zapater, secretària general de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable també de política d'igualtat de la universitat, escolta'm, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i haver respost a les nostres preguntes, molt amable.
Una abraçada. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, gràcies. És el que els protocols que s'han de posar en marxa. Bé, de seguida parlarem de mira, l'Esther era responsable de les polítiques d'igualtat i ara parlarem de política, però des d'un punt de vista diferent. Bueno, diferent. Igual no tan diferent. És un tema que ja tenim a sobre la taula i que tots som molt conscients d'això. Tranquils, no, ja sé que les municipals són diumenge, però parlarem dels joves, de la desconnexió dels joves i la política, de forma majoritària en aquest cas, eh? Tant és així que la Sindicatura de Greuges de Barcelona està reclamant més espai per la joventut a les polítiques públiques, que, segons la sindicatura, possiblement aquesta exclusió dels joves en les seves pròpies polítiques, quan parlem de joves, és fins a 35 anys. Eh? Estem parlant de fins a 35 anys. Doncs són els que fan tenir aquest desinterès, aquesta desil·lusió. No sé si desil·lusió també seria la paraula. Li preguntarem també després al síndic de Greuges. En parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, anem a perdre pes. Va, anem amb el plan 1-2-3 de adelgazamiento, el plan 1-2-3, que ja sabéis que és revolucionario. ¿Por qué? Pues porque adelgazas de forma eficaz y natural. Y mira, oye, que es que no pasas hambre. Que es que no pasas hambre. Enriqueta, ¿cómo estás?
Hola, Cruz. Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, vamos a hablar de esta maravilla. Vamos a hablar del plan 1-2-3. Va, cuéntanos cómo perder peso y volumen.
Claro que sí, Cruz. Porque todos sabemos que para adelgazar, ¿qué tenemos que hacer? Pues comer menos, andar más, eliminar ciertas comidas, hacer una dieta. Pero con el plan 1-2-3 lo conseguimos más rápido. En solo 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos. Aceleramos el proceso porque perdemos 5 veces más que solo haciendo dieta. Y además, atención telefónica personalizada, porque te asignamos una asesora para tus consultas gratis. Así que con las pautas del plan 1-2-3 es que marcamos una gran diferencia, porque vas a adelgazar más rápido de lo que piensas y es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, para veganos, diabéticos y también para hipertensos.
Y además es que vamos a regular todos esos niveles, ¿eh? Sí, ya verás, sí. El plan 1-2-3 te ayuda a todo esto. Es natural, con registro sanitario, oye, que no son batidos, que sigues comiendo. No. Y en solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos. Mira, pautemos las semanas. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar.
Y hacemos una limpieza para deshincharnos, ¿eh? Para evitar retención de líquidos, para combatir el estreñimiento. En esta semana bajamos más de 2 kilos y, sobre todo, bajamos más de 2 centímetros de volumen. Y tomaremos los sobres de piña.
La segunda semana es el momento de renovar y drenar.
Nuestra, cuidar nuestra flora, para que desaparezcan los michelines, para que desaparezca también la grasa acumulada, acelera el metabolismo y tomaremos los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas,
que son saciantes y que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a seguir perdiendo peso. Y en total, en estas tres semanas, el resultado, sí, sí, el resultado es de 4 a 7 kilos menos. Así que si quieres tu plan 1, 2, 3, llámame, el teléfono 650-51-52-53. Llama, infórmate, no tienes que desplazarte a ningún sitio, te asesoramos por teléfono. Tendrás tu plan 1, 2, 3 personalizado para que alcances tus objetivos rapidísimamente. Y te repito, el teléfono 650-51-52-53.
Sí, ya sé lo que piensas. Ahora mismo puedes decir, buah, pero esto me va a costar una pasta. Esto me van a sacar dos riñones. Y no, no, el plan 1-2-3 es económico. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para informarte, no solo del precio, sino de todas las ventajas y sí, de lo que hay que seguir, de los mecanismos para llegar a un buen puerto con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Vas a bajar de peso y volumen en tres semanas. Enriqueta, yo sé que soy muy pesado. Ya empecé ayer comentándote lo del gel adelgazante de doble acción, del masajeador de rolones con el termorreductor. Oye, ¿y si lo regalamos hoy también con el plan 1-2-3?
Vamos a regalar a los oyentes de COPE, pero no porque tú seas pesado, que tú eres un encanto, ¿eh?
Muchas gracias. No, 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 no. Es que hay,
vamos,
que quererte, Enriqueta.
El plan funciona. Mira, Cruz, el plan funciona y qué mejor combinación que tener este gel anticelulítico reductor, quema grasas, que además nos drena los líquidos, que lleva rolón incorporado para que sea fácil de masajear y que estemos estupendas y estupendos para este verano. El resultado, el plan con el gel de 4 a 7 kilos menos, y mañana lo tienes en tu domicilio, pero sin gastos de envío. Y repito, yo el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta, tú sí que sabes llegarme al corazón. Llama ya, 650-51-52-53. Y ahí tienes esta oferta para COPE, para COPE Cataluña, gratis con este plan 1-2-3. El gel termorreductor adelgazante con rolones, llamando a ese teléfono que te hemos dicho, ¿eh? 650-51-52-53. Y vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. Te repito el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, un besazo muy grande, cuídate.
I otro para ti, muy grande.
Adeu. Adeu, adeu. I de seguida parlem i analitzem, des del punt de vista de la Sindicatura de Greuges, què fer per, doncs, alleugerir aquesta desconnexió entre la política i els joves. Parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La barra de pan ha subido un 13%, las patatas un 21%, el pescado un 11%, la carne un 14%, los huevos...
Al caer la tarde, Expósito.
Hay dos productos estrella en esta locura. La leche, por la que pagamos casi un 30% más que en abril del año pasado, y el aceite de oliva, que cuesta un 22% más.
Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido.
Precisamente la leche y el aceite están empezando a escasear desde hace semanas en las estanterías de los bancos de alimentos de muchos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
con Ángel Expósito.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Ara que estem en plena campanya de les municipals, parlem de l'informe que ha publicat la Sindicatura de Greuges amb 11 propostes per fomentar la inclusió des de la perspectiva juvenil a l'elaboració de polítiques públiques socials, que possiblement és on està aquesta desconnexió en aquest cas. Parlem d'això amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David Bondia. David Bondia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, explica'ns aquest espai per la joventut. Què reclama exactament i quin espai seria aquest per donar espai a la joventut en les polítiques públiques?
Sí, com tu deies abans, nosaltres vam notar, notem que hi ha una desafecció de la gent jove cap a la política, però sobretot cap a la política institucional de la nostra ciutat. Llavors vam voler saber per què passava això, i el que ja ens vam plantejar l'any passat, que vam fer dues actuacions d'ofici, una era sobre el fenomen del botellot a la ciutat de Barcelona, és a dir, com intentar regular-lo. Vam participar en una taula, la taula de l'Amic Cívica i Segura, i el que vam veure que aquesta taula hi havia molta representació, representació d'empreses d'oci nocturn, representació d'associacions de veïns, representació política, però no hi havia gent jove, només hi havia una persona jove en aquella taula. Després vam fer una altra sobre els joves migrants sense referents familiars, a Barcelona, i el que vam veure que s'estava intentant regular la seva situació, però sense la seva participació. I el que ens vam pensar és això, que s'estan adoptant mesures de polítiques públiques cap a la gent jove sense participació de la gent jove. Llavors vam començar a constatar que aquesta desafecció igual ve per aquí. Per aquí nosaltres diem que és l'adultocentrisme, que és una forma d'organització social en què es manté en virtut de l'exercici de relacions de domini entre l'adultesa i la gent jove. Mira, l'exemple és, sempre es parla dels joves com els joves faran la ciutat del futur. Hem començat a pensar, no, els joves són la ciutat del futur, però també són la ciutat del present. Mm-hmm. I no només tenim en compte la gent jove com una etapa de la seva vida, i se'ls diu molt quan sigueu adults ja decidireu, i el que hem de veure que no, que hem de decidir ja quan som joves, i també la capacitat de transformació que tenen. I si també pensem...
En aquest cas, perdó que t'interrompi, però en aquest cas de quines edats estem parlant? Quan parlem d'adrecem o parlem dels joves, clar, jove, 30 anys, 20 anys, 18 anys...
Joves, des de 16 a 34. Nosaltres
d'acord.
El jove jove i el jove adult.
És possible que sigui, que hi hagi també, més que desafecció, desil·lusió? És possible?
Possiblement sí, i també els processos participatius, molts estan que participen en processos participatius i què els diuen? Participen en processos de quan parlem de joventut. I ells diuen, no, nosaltres volem participar quan es parli de treball, quan es parli de...
d'habitatge, sí, sí.
Quan es parli d'educació. Tot això volem participar, no només una participació, i moltes vegades una participació merament simbòlica, no vinculant. No. I també, per què no, en lloc de crear canals de participació des d'una institució, que és l'Ajuntament, que és molt burocràtica, per què no aprofiteu els canals de participació que nosaltres tenim i veniu als nostres canals de participació i veieu les coses que estem fent? I sobretot també el que diuen és això, nosaltres ens mobilitzem i quan hi ha moviments feministes, quan hi ha moviments reivindicatius del dret a l'educació, és la gent jove que es mobilitza, però això no es trasllada a l'administració i és això el que a nosaltres ens preocupa. Doncs les propostes que fem, bueno, igual s'hauria de formar el personal de l'administració amb aquest tema, amb el tema de com canalitzar les propostes de la gent jove i transformar-les en polítiques públiques. Una cosa tan simple que reivindiquen de dir és que moltes vegades quan es crea, i ara que tu deies que hi ha eleccions, es configurarà un nou ajuntament, la regidoria actual que existeix és regidoria d'infància, joventut, persones grans, persones amb discapacitat. Bueno, clar, és que anem a un calaix desastre, perquè no es crea una regidoria de joventut i realment que tingui en compte les propostes de la joventut. El que ens diuen és les informacions que moltes vegades darem sobre subvencions que podem optar, canals a les que podem acudir són moltes vegades disperses.
No, no és una qüestió fàcil, eh? És una qüestió que se m'antoja difícil, allò de molt picar pedra. Em dóna aquesta sensació per girar aquesta tendència, eh? Tant de bo sigui així. David, bon dia, síndic de greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I de seguida parlarem amb Rojas, amb el Bufete Rojas, sobre herències, i parlarem després, atenció, un cafè amb llet per menys d'un euro? Tu creus que podries prendre un cafè amb llet per menys d'un euro? A Barcelona parlo, eh? Barcelona, no, no parlo un poble, que potser un poble per aquí, però a Barcelona. Marc Puerto, bon dia.
Molt bon dia.
En sèrio? Barcelona, pots prendre... Hi ha un lloc que pots prendre cafè amb llet per menys d'un euro?
Sembla mentida, però sí. Sí, sí.
De seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, després més tard parlarem amb Bufete Rojas, que al final no ha estat possible, coses que passen a la vida. Però és igual, no passa res, perquè hi ha moltes coses que de les que podem parlar, després ja parlarem amb ells, amb ella en aquest cas, que ara tindrem aquí a l'estudi amb nosaltres, i el que... Clar, estem parlant d'aquests que fets amb llet per menys d'un euro. És increïble, Mar.
És increïble.
Però sí, sí. La pregunta que et faré no té res a veure amb això, però sí amb els diners. Necessites diners? Necessites pasta? Sí. Necessites cash?
Sí.
Necessites que el teu compte estigui ple?
Mm-hmm. Sí, i tant.
Tens cotxe?
No.
Ja està, més que m'has hundido ja lo que iba a decir, però ja bé, no passa res. Perquè si tens cotxe i si la primera part del que li pregunto a la Mar, necessites diners, la resposta és sí, com ha dit ella, sí, pasta sempre va bé. Però, i tens cotxe? En aquest cas, atenció, perquè això te pot interessar. Si necessites aquest diners als instants, la solució es diu Rècord Motor. Per què? Doncs perquè Rècord Motor compra el teu cotxe al moment. Tant és així que en menys de 30 minuts tindràs els diners al teu compte. Ho estàs escoltant perfectament i t'ho estic explicant perfectament, eh? En 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com es fa això? Això m'hauries de preguntar, Marc, quan tinguis cotxe. Com ho faig, això?
Com ho faig?
Com ho faig? Gràcies.
Doncs... Però encara no tinc cotxe.
Quan tinguis cotxe. Doncs, molt fàcil. Però tens permís de conduir?
No.
Vale, doncs anem a pams, en tot cas, eh? Doncs mira, és molt fàcil, per no perdre el fil, eh? Pots entrar ara mateix a recordmotor.com, record amb cada quilo, recordmotor.com, i pots omplir el formulari amb les dades del cotxe. Es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. Així de fàcil, eh? Podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts en temps rècord. Així que visita Rècord Motor, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari i deixa que els nois de Rècord facin la resta. I en menys de 30 minuts, doncs, els diners al teu compte.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això no és cap invent, no és cap història, i segurament us sentireu molt identificats quan dic que fa molt de temps, que a Barcelona és impossible trobar un cafè amb llet per menys d'un euro. Això, bueno, això que si anem a pèrdues, segurament sí, no? En funció de quin lloc. Amb la inflació, el preu d'aquesta beguda tan popular, doncs, fa temps que ha pujat i per alguns aquesta escalada de preus ha significat un impuls per reinventar-se. Mar Puerto, explica'ms això, que estic cofoll amb el tema.
Doncs parlem del bar Hinojosa, de Santa Coloma de Gramenet, que des de fa anys serveix el cafè a 50 cèntims.
Com, nosaltres, com? 50 cèntims al cafè?
A 50 cèntims al cafè, sí, sí. Sembla mentida, però és així. Nosaltres hem parlat amb el seu propietari, el propietari del bar, el Juan Mesa, qui ens explicava que fa més de 30 anys que serveixen aquesta beguda a Santa Coloma de Gramenet, però és des de l'any passat que porten posant aquests preus. Uns preus que li han garantit poder mantenir obert el local després de la crisi que va patir la restauració amb la pandèmia.
Porque no había mucha faena, y al no haber mucha faena, y bueno, pues aquí hay que dar una solución. Nos bajaremos los cafés, que es lo que más toma la gente, y por lo menos para traer clientela. Ha dado buen resultado.
Bueno, está muy bien, pero escolta'm, vale, 50 céntims. La gent ve segur. Però això surt a compte, com va el tema?
Doncs és una mesura que ha fet que encara tinguin més gent que abans.
Sí.
Abans, per exemple, gastaven un quilo de cafè al dia i ara, en canvi, gasten 3 quilos al dia. Uns preus que també s'han aplicat a altres productes del bar.
Tengo el café cortado y el café con este mismo precio, 50 céntimos. Luego tengo los mini bocadillos a 1,20. La cerveza la tengo puesta a 1,20, los quintos, como en potellín. I los tercios, que són la mediana, pues a 1,20 igual, la Sant Miguel.
Carai.
És increïble.
Però és tan increïble. Vale,
un entrepà a 1 euro i poc. És increïble, sí, sí.
I són, no sé si els has vist.
No els he vist.
No els has vist.
Però, vaja, això no ho trobes enlloc.
No, això segur. Encara que siguin per molt petits
que
puguin
ser... Petits,
no,
almenys...
no ho trobes, sí, és cert.
I és que ara, de fet, el Juan ens explicava, no?, que ha de comprar el doble de tot. Ha de comprar més ous, més patates, més llet, més cafè... I han aconseguit que a les 11 del matí, atenció, a les 11 del matí, ja pràcticament no quedi res fins al punt d'arribar a preparar més de 300 tasses al dia.
La gente viene a partir de las 8:15, 8:30 de la mañana, hasta las 11 por ahí. Entonces se preparan unos 80 bocadillos y 80 bocadillos se venden para 11 de la mañana, esto es todo acabado.
80 bocadillos i a les 11 del matí ja no queda res.
Ja no queda res.
Però home, és normal que vagi molta gent allà, no?
Home, i tant. Es tracta d'una mesura que ha servit per pal·liar aquesta pèrdua de clientela que va haver-hi després de la Covid i que ha col·locat aquest modest bar doncs, en boca de tots i totes, no? Qui el tingui a prop ha de córrer per poder comprar aquest cafè i no quedar-se sense, perquè, clar, un cafè a 50 cèntims no es troba.
No, no.
A cap altre bar, podem dir.
I a més té la promoció gratuïta que li estem fent aquí, parlant al bar Hinojosa de Santa Coloma de Gramenet. Escolta'm una cosa, però li has preguntat si això surt a compte?
Li he preguntat i m'ha dit que sí, perquè clar, venen molts més que no anteriorment, i diu que de moment es quedarà així, que no volen tornar, encara que ja s'hagin recuperat de la pandèmia, que no volen tornar a les mesures i els preus que tenien abans, perquè realment els hi serveix, els hi surt a compte.
I amb la inflació i tot. Perquè clar, és que ja no només... És que, escolteu-me, en aquestes qüestions, ja quan parlem de la Covid, estamos hablando de algo ya muy lejano,
que,
pràcticament històric i antic. Ara el que parlem és de la pujada dels preus dels aliments i de la inflació, que és l'altra onada forta que ens han vingut després de la pandèmia.
Sí, sí, i tant.
I aquest home es manté els cafès a 50 cèntims.
Continuen així. Sí,
hauríem de preguntar quin és el secret de tot això, Hauríem de preguntar de que no, i que no corri la veu a les empreses perquè tampoc redueixin els sous.
A més,
si no, us vaig allà al bar Hinojosa a tomar-se uns cafè a 50 cèntims i ja us apanyareu.
A més, també hem de dir que són molt populars per les truites de patata que fan, que es veu que han de fer com 5 diàries, que són molt grans, i també estan tenint molt èxit entre la gent. O sigui, són entrepans, truites, cafès, cerveses...
Sí, bueno, bonito y barato.
Sí, tal qual.
Ho tenim tot. Bodes, bautizos i comuniones. Bé. Molt bé. Marc Puerto, escolta'm, doncs haurem de fer un pensament un dia d'aquests anar a esmorzar abans d'anar a la ràdio, venir
sí,
a la ràdio, anar a esmorzar per allà, no?
Sí, perquè a les 11, com ja han acabat, hem d'anar abans.
Igual no ens agafa molt de camí i hem de fer una petita volta, però bueno, igual val la pena, no?
Sí, jo crec que
igual
sí.
Igual la pena.
Almenys per provar-ho.
Ah, i tant. Mar, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt. Nosaltres tancarem darrere des de COPE Catalunya i Andorra i obrem migdia. Ja sabeu d'entrada que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ja entrats a migdia, començarem parlant d'un tema que ha esclatat amb el cas Vinícius, i és el racisme en els diferents àmbits de la societat. Fins i tot s'ha arribat a posar un punt dient que Espanya és un país racista. Això ja penso que ens anem una mica de mare d'això, eh? No estic gaire d'acord amb aquesta afirmació. Però sí, sí que hi ha insults racistes, i en molts àmbits. Parlarem amb un jove de 16 anys, jugador del Tàrrega, del club de futbol Tàrrega, que ha patit aquest tipus d'insults racistes. I no només per part del públic, sinó per part dels propis jugadors, entre jugadors. 16 anys té el nano. Això va començar ja quan tenia 15, 14 anys, o sigui que encara la cosa és més greu quan es tracten d'aquestes edats, que la cosa és molt més vulnerable, no? El seu pare li deia, o li diu, escolta'm, no facis cas, tu marca gol, que és el que els hi fot més. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.